Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 a la sintonia de Catalunya Ràdio, parlant del que fa la gent amb la tecnologia, especialment amb internet, i que ara emetem en format podcast des de VilaWeb. El trobeu a partir de cada dimarts a www.vilaweb.cat o a www.linternauta.cat, i també a través d'una quarantena d'emissores de tot el país, d'emissores de ràdio que l'emeten per la ràdio tradicional. Saludem especialment a les que s'han incorporat últimament al mes de gener. Em ve al cap, per exemple, Ràdio Trinitat, una altra emissora de Barcelona, o Ràdio Valira, que ens permet entrar també a tot el Principat d'Andorra. Benvinguts als qui ens escolteu. Sempre fem l'aclariment que això ho gravem dimarts al migdia, temporalment, per tant, les referències que fem són dimarts al migdia, i, òbviament, cadascú o bé escolta el podcast quan vol o bé escolta la ràdio quan ho programa, i per tant teniu en compte sempre això, que els que xerrem, els que estem físicament xerrant, estem xerrant físicament dimarts al migdia. Com sempre, Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, Martí Crespo, com estàs, Martí?
Hola, Vicent, bé.
Ja has tancat el teu compte de Megaulot?
M'han
no comen, per si escolta l'FBI, diguem així. Contertuliana aquesta setmana, Mònica Vilassau, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i experta en protecció de dades. Mònica, com estàs?
Bé.
Benvinguda. I tenim amb nosaltres, que ja l'hem tingut algun altre any, però és un tema recurrent i amb tot el que està caient encara més, l'Esther Mitjans, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, www.apd.cat. Esther, benvinguda de nou, encantats de tenir-te entre nosaltres una altra vegada. Òbviament, aquesta ha estat una setmana molt moguda, no parlarem només d'això, en absolut, però parlarem de dades, d'identitat, de totes aquestes coses que tanta importància tenen a la xarxa i de les quals no ens hauríem de cansar mai de parlar. Amb tots ells, amb tots els convidats d'avui, farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Quan vam començar a fer l'Internauta ens vam adonar que n'hi havia temes que passaven de moda molt ràpid. Per exemple, recordo que el primer programa es titulava "Què és un mòdem?". Ara, mòdem no crec que hi ha ni que la gent sàpiga a què ens estem referint. És això que xilla quan comença la sintonia del programa, però la gent ja no gasta mòdem. No sé si algú gasta mòdems encara, o el que avui són mòdems ja no té res a veure amb el passat. N'hi ha per tants temes que més val no tocar-los perquè es fan vells immediatament. En canvi, n'hi ha temes que constantment hem d'estar sobre ells perquè constantment són importants i constantment tenen evolucions. Per això, protecció de dades, dades personals, etcètera, etcètera, és un tema recurrent sobre el qual en l'Internauta ens veiem obligats, i ho fem amb molt de gust, a parlar pràcticament cada temporada. Per situar-nos en el debat avui, com sempre, l'informe de Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Seguint el ritme de creixement que ha tingut fins ara, Twitter arribarà, es calcula que al febrer, als 500 milions d'usuaris, i Facebook, que ja ha superat pràcticament els 800. Una sisena part del planeta, doncs, disposa de compte a les xarxes socials més importants d'internet, de propietat privada i on s'allotgen infinites dades personals i molt sensibles. La qüestió, per tant, de la protecció de dades ha fet un esclat sense precedents aquests últims anys, amb l'auge d'aquestes xarxes socials, i també, doncs, amb la imparable digitalització de la vida quotidiana, doncs, plena cada vegada més de serveis en línia que requereixen identificar-se, pagar electrònicament, etc. En molts casos, les normes de protecció de dades i de la intimitat dels ciutadans ens han quedat superades, doncs, per aquests canvis accelerats, i les xarxes socials, doncs, com també els potents cercadors o el núvol, o fins i tot, doncs, les aplicacions i programes de geolocalització, que també n'hem parlat bastant aquí, o fins i tot això, doncs, la venda en línia, doncs, han produït uns canvis socials i han obert alhora, doncs, escletxes o alguns forats respecte dels drets dels internautes. N'hi ha molts d'exemples, des de pràctiques paralegals, doncs, de grans gegants d'internet o empreses quant a la protecció i gestió de la informació dels usuaris, fins a robatoris de dades. L'any passat vam tenir el cas de la PlayStation Network de Sony, doncs, que es van robar dades de 70 milions d'usuaris, fins al polèmic tancament, doncs, com comentava el Vicent, doncs, del portal Mega Upload, que, entre altres coses, doncs, ha deixat desenes de milers d'usuaris de pagament sense accés, doncs, als continguts dels seus comptes. Conscient de tot això, justament demà, dimecres, si no m'equivoco, doncs, la Comissió Europea vol començar a debatre un nou projecte normatiu per reforçar la protecció de dades dels ciutadans, vol plantejar, doncs, més control de les empreses i institucions, vol plantejar un sistema de multes, doncs, per pèrdua d'informació més dur, més facilitat també a l'hora de fer reclamacions i que s'apliqui, per exemple, doncs, el dret dels usuaris a esborrar les seves dades, que és també una de les
esborrar de veritat.
Exactament.
No, això ho dic perquè, per exemple, bueno, hi ha tota aquesta polèmica amb el Facebook, no? Que tu t'esborres però no t'esborren. Les dades no són visibles, però això no és esborrar les dades. No? Això que pretén la Comissió Europea, no? De tornar a plantejar un nou projecte normatiu tal, comença a ser una mica provocador. No és córrer davant d'un cavall que no agafarem mai, és a dir, va molt més ràpid el que passa que la normativa que puguem imaginar, no? Com afronten això? Com agafem? És com l'aigua, no? Que se'ns escapa en tres dits a vegades, no penseu? S'ha de fer alguna cosa, sí, però...
Sí, jo crec que és una nova estratègia europea respecte a la protecció de dades, arrel de també els canvis internacionals, econòmics. Jo crec que, diguéssim, no sé si recordeu que en el passat es deia no privacy, no market. Si no hi ha privacitat, no hi ha mercat. Això ha canviat.
Sí, totalment.
Evidentment, també sabem que el centre econòmic ha passat al Pacífic i, per tant, Europa està en un moment molt delicat. Jo recordo que en el 2005, a la Conferència d'Autoritats de Protecció de Dades, el que estaven plantejant és els 10 anys de la directiva, com expandir la directiva arreu del món, i ara ja s'ha reconegut en l'última conferència internacional, s'ha reconegut que hi ha una diversitat de plantejaments, i el que jo crec és que ara el que es vol, com a mínim, és que la normativa europea, que segurament serà una normativa diferent, que no serà el que teníem la directiva, sinó segurament el que es diu, bueno, és un reglament, un tipus de norma diferent, el que serà, suposo, és un referent, important. I el que s'ha fet és una mica un pols perquè els grans proveïdors, els Googles, els Facebooks, en el fons acceptin les condicions o la concepció que es té a Europa de la protecció de dades.
Quins canvis serien els claus en respecte al passat?
Jo crec que assumir unes responsabilitats que al principi no es plantegen. En el fons, els proveïdors diuen, no, jo sóc com el carter, jo no entro en els continguts, però realment això no és cert, és a dir, no vol dir que li demanis, evidentment, que analitzi els continguts abans, però certament si hi ha una denúncia, si hi ha realment s'assabenten que hi ha algun contingut que pot ser il·lícit o problemàtic, el que nosaltres diem és que no et pot rentar les mans, és a dir, un Google no es pot rentar les mans. Qualsevol proveïdor té unes certes responsabilitats. I tampoc, també és important la llei aplicable, i això potser també la Mònica pot parlar-nos d'això, però en el fons tampoc val allò de dir, bueno, la meva legislació és la de Palo Alto, a Califòrnia, sinó, en definitiva, que és evident que si tu estàs realment utilitzant dominis europeus, adreçat a ciutadans europeus, doncs clar, diguéssim, amb aquesta nova estratègia el que es tracta és, en definitiva, que la legislació europea o la normativa europea, dit millor, els hi sigui aplicable. I en aquest sentit, sancions més grans, més importants. El tant per cent és el que està una mica ballant, no? Un dia ve un 5%, altra, bueno, baixa o no, suposo que hi ha un lobby important respecte a això. I després notificar les fuites de dades també. Abans parlaves del PlayStation de Sony, naturalment notificar és important.
Però ahir, Mònica, un dels problemes que es planteja clarament és que a Europa no pintem res en aquest tema. O sigui, això és Califòrnia, Google, Facebook, Twitter, crec que està a Nova York, no? Però, diguem, està allà. Tots els protagonistes reals, Apple, l'Android, Google també, és a dir, tots els protagonistes reals del dia a dia que vivim tecnològic estan a Amèrica, no? I a Europa no teníem Nokia, però sembla que està morta ja o mig morta, i per tant no tenim res, no? Com podem batallar enmig d'això?
Sí, efectivament. Abans, però, volia comentar el que feia referència de si estem, diguem-ne, posant, diguem-ne, barreres en un camp que realment és impossible d'abarcar, no? Efectivament és així, sempre anirem darrere, no? El dret sempre es diu que va per darrere de la societat i en aquest terreny encara més, no? Evidentment, la internet, la tecnologia avança a unes velocitats que el dret no és capaç de digerir, no? Però cal tenir present que la directiva que tenim, la directiva actual del 95, no estava pensant quasi en el context d'internet, no es podia imaginar el desenvolupament que tindria la xarxa, no? I per tant el paradigma ha canviat completament i sí que és necessari repensar el marc que necessitem, no? Encara que ja segurament naixerà, diguem-ne, desfasada aquesta nova normativa, no? Però sí que cal repensar-hi, no? I també en el si del Consell d'Europa també s'està discutint una reforma del conveni 108, que va ser a nivell europeu, doncs, i que també ha estat, diguem-ne, com a model, que va ser el que es va seguir per adoptar la directiva, no? Amb la qual cosa s'estan fent aquesta altra iniciativa. I també en el si de la OCDE, que també hi havia un conveni de 1980, també s'està parlant, doncs, també de reformar-lo, no? Per tant, doncs, la consciència és clara que cal fer quelcom, no? Però vaja, el problema és de quins instruments ens dotem, no? I en el món d'internet un dels temes claus és el de la llei aplicable i el conflicte de lleis, no? És a dir, quina llei resulta aplicable, quan abans ens basàvem, doncs, en l'àmbit territorial, aquí no tenim un àmbit territorial, clar, no? I llavors, doncs, això, efectivament, aquest és un...
L'exemple seria això de Megavolat, no? És a dir,
exacte.
És un senyor britànic que viu a Nova Zelanda, perseguit per l'FBI americà, per unes dades que no se sap on són, perquè de fet ningú sap on són, amb una empresa de Hong Kong. Clar, això és un garbuix tremendo, no? Com... És a dir, a part de la patada a la porta, que és el que hem fet, patada a la porta i entrem i ja parlarem després, jurídicament deu ser un lío monumental, això.
Sí, 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 efectivament. En el si d'aquest reglament, d'aquest projecte de reglament, que hi ha un canvi important que s'està intentant introduir, és que es diu, però clar, això en el fons moltes vegades serà paper mullat, no? Que resultarà aplicable al reglament de protecció de dades que s'està discutint en aquells casos en què la publicitat, la informació, la recollida de dades, és a dir, tot vagi destinat a ciutadans que estan a la Unió Europea, no? És a dir, aquest seria, a part del fet de que el responsable pugui estar en un país que estigui a la Unió Europea, que en aquest cas seria un cas senzillament, bueno, seria més senzill, no? Dir, sí. La normativa aplicable seria aquesta, no? També es diu això, no? En aquells casos en què vagi destinat, doncs, si s'està, per exemple, doncs, fent ja en una web i es recullen dades a través d'aquella web perquè bé es compren productes o el que sigui, si, diguem-ne, va destinat als ciutadans de la Unió Europea, doncs els resultaria aplicable a aquesta normativa, no?
Clar, això s'ha agafat pels pèls.
Sí, eh? Això és, diguem-ne,
difícil.
Una miqueta complicat, no? I també és criticat per alguns autors, perquè diuen, clar, quan jo realment faig un contracte a través d'internet, sí que em poden dir, bueno, si la persona que contracta, el consumidor, està a la Unió Europea, sí que hi ha clarament una decisió de dirigir-te a aquest ciutadà que està a la Unió Europea. Però clar, quan jo sóc la persona, jo, ciutadà de la Unió Europea, que navego i que entro, doncs, a una determinada web perquè vull, doncs, jo què sé, doncs, descarregar-me algun contingut, algun article que m'interessa, o llegir alguna revista online i em demana alguna dada, en aquest cas no és la pàgina web que m'està buscant a mi, sóc jo que l'estic buscant amb ella, no? Per tant, alguns autors critiquen que s'aplica aquest criteri, que potser tindria més sentit en l'àmbit del comerç electrònic, però així, de forma indiscriminada, a aplicar-lo en l'àmbit de la protecció de dades potser tampoc és del tot acurat, no? Però vaja, no és gens fàcil, no? I és cert que Europa, pues, té una normativa de protecció de dades molt, molt proteccionista, no? Que tothom, diguem-ne, l'admira en el sentit a nivell acadèmic, sobretot, però que després els aplicadors, pues, potser se les veuen i se les desitgen i el que fan és intentar defugir d'aquesta normativa, no? Precisament.
Clar, perquè al final... Això s'ha de concretar en actuacions concretes sobre gent, no? És a dir, imaginem un cas relacionat amb Google. Si jo ara li dic a Google has de fer això, per més que ho estigui fent sobre ciutadans europeus, la força de pressió és limitada si el govern americà no el pressiona, no?
Evidentment.
Perquè, clar, ells tenen oficines aquí, tenen no sé què, però no pots fer una gran pressió, no? Al final... No, probablement és més una cosa de consens internacional que pel sí. que sembla és difícil, no? Perquè els europeus sí. anem molt avançats, però en altres zones no volen, no és que no van avançar, sinó és que no volen avançar, no?
Sí, de totes maneres va haver-hi el cas concret d'un dirigent del Google que no podia anar a Itàlia perquè si no li ficaven a la presó.
No ho sé jo.
Sí, perquè sabia, perquè realment no havien retirat d'un YouTube pues, un programa que es va considerar realment que realment constituïa una difamació, sí. Per tant estava ja realment caracteritzat com a delicte per la legislació italiana i en aquest cas aquest home pues, no podia anar-hi allà. Bé. I va ser un dels casos. I és evident que les autoritats dels països moltes vegades el que fan és el que poden, però evidentment, com diu la Mònica, dintre del teu territori, però sí que estem en un cert limbo legal, no? Perquè la veritat és que estem requerint uns estàndards, uns principis, precisament va haver-hi un moviment ja fa anys, però de crear uns estàndards, uns principis globals. Bé, la idea era que hi hagués una mateixa legislació, d'aquesta manera aquests proveïdors estarien absolutament... Hi hauria una seguretat jurídica, perquè el problema és això, que no hi ha seguretat jurídica. El problema és que no ha sigut possible arribar a aquesta harmonització total, i jo la diferència que us comentava és aquesta, que el que hi veig és això, que ara el que hi ha és... la Mònica, una revisió de normes que, diguéssim, s'apliquen en diferents entorns, no diria països, perquè va més enllà, grans regions, sector o regions globals arreu del món, i clar, unes són més laxes que d'altres, aquí a Europa són més proteccionistes. De fet, el que jo crec és que és més que proteccionistes, el que són és que, de fet, és una concepció de l'Estat diferent. L'Estat té que cuidar-se una mica del ciutadà en el sentit de considerar aquestes tecnologies com són noves, el ciutadà requereix una protecció i en aquest sentit és una mica més paternalista o garantista. Potser per això tampoc no tenim i s'està reclamant una protecció, una normativa referida als nens, perquè probablement aquí es considera que tots som nens davant de les noves tecnologies. En canvi, en els Estats Units sí que, de fet, no tenen normativa perquè consideren que tothom s'espavili, però sí que és cert que els nens sí que tenen una regulació específica per protegir-los. Bé, són diferències culturals.
Quina és l'àrea del món? O sigui, Estats Units ja l'has explicat, però, per exemple, jo m'imagino que són és molt importants en internet, sobretot en activitats poc, diguem, de frontera, com puguen ser la Federació Russa o la Xina, per exemple. M'imagino que allà literalment no deu haver cap classe de garantia de res, no? Perquè, clar, molts d'aquests espais webs, etc., que estan en el límit del que és perseguible, solen allotjar-se en aquest tipus de lloc, no? Recordo, per exemple, aquell cas famós de l'Spammer, una empresa d'espam rus que la van tancar i va baixar l'espam mundial en un 40% automàticament. O sigui, aquell home enviava el 40% de l'espam mundial, no? Que era, a mi em va impressionar molt, perquè vaig pensar, home, que fort, no? Quina animalada, no? Quina quantitat d'espam que envia aquest home, no? Però era un cas que recordo que van explicar que era per una qüestió política i no sé què, però que si no a Rússia ningú li preocupa tindre un ciutadà allà que està enviant el 40% de l'espam planetari, no? Sí, Europa és la més forta, Estats Units l'SFR aquest habitual i els altres no deu haver res, no? Xina, Rússia...
En Xina en concret no, estan als principis de l'APEC que s'apliquen als països de l'àrea del Pacífic i que inclou, entre altres, Austràlia, Nova Zelanda, després també algun país asiàtic, suposo que també el deu haver signat, no recordo exactament, però bueno, es diuen que són uns principis que segueixen més aviat el que seria un patró més del que acordin entre ells els responsables, no? Però vaja, no hi hauria uns drets tan garantistes com el cas de les normatives de la normativa europea, no? Però sí, com a mínim hi hauria aquest punt de partida, que precisament em sembla que era un dels directius de Google que deia, bueno, pues nosaltres ja tenim la PEC i amb això doncs ja podem tirar milles i com equiparant-ho doncs el que seria la nostra directiva, no? I realment no és equiparable, és a dir, no, diguem-ne, el fet que determinades empreses o determinats governs compleixin amb aquests principis, doncs no vol dir equiparar-se a nivell de protecció amb el que seria la normativa europea, que vaja, jo penso que és la més exigent, no?
I sí.
Alguns països de Sud-amèrica també l'intenten seguir, no? Alguns països, paradoxalment, Argentina i alguns països de Sud-amèrica... Doncs...
Però què dius, paradoxalment, Argentina? Va cridar l'atenció
al paradoxalment. No, països de Sud-amèrica, perquè diries, bueno, com és que tenen més preocupació que, per exemple, als Estats Units. No? Canadà també té un nivell de preocupació més elevat, jo crec, no? I tant a nivell de protecció de dades com de dret d'accés també és un país, seria un país referent, no?
Sí, jo el que crec és, bueno, a Amèrica Llatina el que sí realment fa és que recull molt el model europeu a través de la legislació espanyola. El paper d'Espanya, diguéssim, allà és molt actiu en la difusió i realment la llei de protecció de dades a Mèxic mateix, doncs, de fet, bueno, la influència és realment d'aquí, de l'agència espanyola, el recolzament del govern espanyol. És evident que això també ajuda a l'economia, perquè inclús la creació dels call centers, en el fons, requereix, en definitiva, que si ells ja tenen una legislació que sigui adequada a la legislació europea, això incrementa l'economia. Després, també és cert que els països, com abans preguntava, la Xina, el Japó, tots aquests, i mateix Hong Kong, tots aquests estan present en les conferències internacionals i estan fent normes. El que passa és que, clar, diguéssim, això no vol dir que moltes vegades doncs, les mateixes autoritats de protecció de dades no deixen d'estar-hi dintre d'un mateix departament, per tant, no gaudeixen de la independència que requereixen, és a dir, estan totalment controlades. Ara, per exemple, a Hongria, concretament, doncs, un dels problemes és també la manca d'independència de la Autoritat de Protecció de Dades. De manera que arreu del món hi ha la sensibilitat que és necessari que hi hagi una legislació de protecció de dades, existeix. Però en el fons això pot quedar molt formal, perquè és veritat, la realitat de cada país és molt diferent. I jo crec que els proveïdors se n'aprofiten molt d'això. Ara me'n vaig a aquest país, ara me'n vaig a l'altre, és a dir, juguen molt, és a dir, fan un anàlisi de riscos, fan un anàlisi.
Forum Shopping.
Forum Shopping?
Sí.
Què és Forum Shopping?
Doncs te'n vas en el país on, diguem-ne, la llei aplicable resulta més beneficiosa, no? Llavors, doncs, intentes domiciliar el responsable de tractament que tingui domicili en un país on la llei sigui menys exigent, no? Llavors, doncs, ja saps que...
I això es diu Forum Shopping?
Forum Shopping.
I si els grans, per exemple, o sigui, un Facebook, un Google, on tenen aquests Forum Shoppings? O sigui, on tendeixen a tenir les... allotjades les dades, etc.
Bueno, als Estats Units ja els hi va bastant bé.
Als Estats Units ja els va bé.
Sí, en principi. Sí, sí. No?
Seria... Clar, no, això dit de manera una mica seriosa seria un anàlisi de riscos de ser sancionats o no. És a dir, a ells no els importa massa un país petitó, però en canvi, per exemple, quan el Canadà va ficar amb el Facebook, amb el que feia, això ja els hi va importar, perquè un de cada tres canadencs estaven al Facebook, amb la qual cosa ja van tenir que negociar i van negociar molt estretament amb el Canadà per fer uns canvis. De manera que jo també crec que, en el fons, és qüestió d'una negociació constant i, bueno, jo també soc optimista. Jo crec que en el futur les xarxes socials seran molt més garantidores de la privacitat, encara que no sigui més perquè hi ha competència i perquè el ciutadà voldrà també una xarxa social que li doni més confiança. És a dir, hem de ser també optimistes en aquest sentit.
Sí, això sempre.
Però, o sigui, d'una banda, doncs, això, jo crec que posar en valor la protecció de les dades per aquestes grans empreses, diguem-ne, doncs això és interessant de cara a captar doncs, més usuaris, però alhora també sembla que doncs, això, buscant això, doncs, els llocs on els és més favorable potser van a la contra, és a dir, són grans empreses que potser els interessa molt més no garantir els drets que no pas garantir-los.
Certament.
O sigui, en el seu model de negoci. Llavors és una mica com...
No, certament, però com s'ha dit, ells prefereixen els principis de la PEP perquè realment són més laxes i en la mida que el comerç està, com he dit, centrat més en el Pacífic, doncs lògicament a l'Obama, que diguéssim, doncs dirà, nosaltres també estem a favor d'aquests principis perquè permeten posar, diguéssim, menys condicions a un comerç internacional. El que passa és que també existeix, insisteixo, la responsabilitat social corporativa, la imatge que dones, i si el ciutadà realment és un ciutadà més instruït i més que sap realment una mica de, bueno, quins són els seus drets o realment què és el que li garanteix o que li dona més benefici, encara que sigui per la qualitat de vida, perquè no es tracta només de que no t'alteri el pressupost mensual, sinó, en definitiva, moltes vegades dones les teves dades personals sense saber que tenen un valor econòmic i estàs donant-les com a propina i després la teva qualitat de vida es ressenteix.
Això és important perquè la gent no ho entén, però no n'hi ha res gratis. O sigui, quan n'hi ha qui te cobren diner i n'hi ha qui te cobren dades.
Efectivament. No? Quan però... no demanin cap quota, tremoler preocupa, no? Perquè s'estaran cobrant d'una altra manera.
D'una altra manera.
No? Això està clar. I el que deies de les empreses, jo crec que tenen diferents estratègies, no? És a dir, està clar que potser en determinats països interessa, doncs, que siguin respectuosos respecte a la privacitat, a la protecció de dades, com un determinat consumidor, doncs, és vigilant i li interessa, doncs, que una determinada empresa sigui respectuosa amb el medi ambient, no fes servir, doncs, la mà d'obra infantil, etc. En altres llocs potser això no tindran cap interès, no? I també utilitzen diferents estratègies perquè, evidentment, doncs, per exemple, el que és la transferència internacional de dades, que és cada vegada quelcom constant, no? Doncs també el que moltes vegades es fa és s'arriba a acords, no? És a dir, que s'hauria en el context, doncs, de que s'anomena les binding corporate rules, és a dir, que s'arriben a acords entre l'empresa que està en un país que és més protector que l'altre, no? Llavors fan uns convenis que han de, diguem-ne, endavant ahir, les autoritats de protecció de dades, on és com tot un reglament de com es tractaran aquelles dades, no? Llavors això permet el flux de dades internacional, perquè si no està sotmès a molts requisits, no? Quan surten les dades de la Unió Europea i van a un tercer país, hi ha tota una sèrie de requisits, no? I llavors fixeu-vos, imagina't, això és constant, no? Doncs també es recorre molt a aquesta iniciativa, que potser s'està intentant potenciar també en aquest reglament, no? Perquè realment, doncs, és una eina que és molt àgil, no? i que beneficiaria també, doncs, l'activitat econòmica. No?
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Esther Mitjans, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, www.apd.cat, i amb Mònica Vilassau, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Estudies? Vols escoltar música perfecta per a concentrar-te i aprofitar el temps? La Universitat Oberta de Catalunya ha preparat unes llistes de reproducció ideals per estudiar. Busca-les aquí a Spotify o entrant al web mentsobertes.uoc.edu. Subscriu-t'hi. La música és oberta. La teva manera d'aprendre també. UOC. Ments obertes.
Perquè el futur de la premsa ja no es juga al paper, sinó a les pantalles. Perquè el futur del país vol mitjans més independents, forts i participatius. Implica't en VilaWeb. Informa't de com participar-hi a mésvilaweb.cat.
Això és l'internauta amb Esther Mitjans, Mònica Vilassau, Martí Crespo. Estàvem parlant, la Mònica en concret estava explicant-nos, i l'he tallat i ara reprenem, que la gent no és conscient del valor que tenen les seues dades personals, no? I de quin, no sé si dir preu de mercat tenen, però de com són vitals i de com de perillós és deixar-les anar així com així, no?
Sí, efectivament, o sigui, tant a nivell, diguem-ne, el que s'anomena la mineria de dades, no? Que per fer perfils del consumidor, de manera que puguis adreçar una publicitat molt més específica, no? És a dir, interessa tenir targets concrets, no? De dir, doncs, aquest és un consumidor de 40 anys que viatja molt, que a més li agraden els esports d'aventura i que llegeix un determinat tipus de llibres, no? Llavors, clar, evidentment això és molt més eficaç, però per poder fer això necessites tot una sèrie d'enginyeria darrere, no? Que vagi filtrant i que pugui definir aquests perfils, no?
Jo sempre explico un cas que a mi em va impressionar molt i que suposa que no deu ser delicte, però és, jo ho trobo tremendo, no? Un amic que se li va morir un familiar, tenia un Gmail, va escriure, bueno, lo típic, no? Se li havia mort un familiar i li van aparèixer anuncis de funeràries, no? I clar, això segurament és legal, no dic que no, però, clar, bueno, jo ho trobo una invasió de la privacitat, perquè diuen, no, és que els correus no els llegeix ningú, no? No els llegeix ningú, però alguna màquina els deu haver llegit per entendre que se li havia mort algú i, per tant, posar-li la funerària, que és especialment desagradable, eh? L'exemple
sí.
És especialment desagradable, però, bueno, tots hi hem trobat, no? Que mires tres vídeos al YouTube d'un cantant i ja t'estan intentant vendre les seues cançons, no? I això realment...
Sí.
N'hi ha un cas que és aquesta setmana, és tot això que ha passat amb el Megaplo a dir totes aquestes coses, que m'agradaria també plantejar-vos algunes reflexions sobre això, no? Perquè és un cas complex, és a dir, n'hi ha una part que és la pirateria de música o de cinema, sobretot, sembla que respon en part a una pressió també per la campanya electoral d'Obama i que el lobby del cinema paga molts diners a la campanya demòcrata i havien amenaçat que si no feien alguna cosa no pagarien. Però n'hi ha una variant molt peculiar, no? Que és, clar, tanquen Mega Upload, tanquen, per tant, continguts il·legals, però tanquen també contingut legal de molta gent. I fins i tot tanquen continguts sensibles de molta gent, no? Circula una informació, per exemple, d'un partit polític que tenia bona part dels seus arxius a Mega Upload i que ara els té l'FBI, no? La línia que separa això és molt complicada, no? Perquè com, és a dir, com es pot impedir també aquesta víctima col·lateral que d'alguna manera són la gent que no està fent res de dolent? No ho sabem ningú.
No, sí, la veritat és que quan hi ha dades a internet perds el control. El 70% de tot allò perds tu el control, és a dir que és quasi impossible, perquè inclús si tu no utilitzes xarxes socials, pues altres persones poden penjar fotos teves o posar informació teva. De manera que estem en un món que tenim, bueno, un món virtual que s'afegeix al món físic, i l'única cosa és que hem de saber com funcionen els dos, perquè evidentment un no substitueix l'altre. Però, per exemple, evidentment et trobes amb això, unes publicitats que no vols, la teva qualitat de vida s'afecta, com dèiem, d'acord, però és que inclús els joves es trobaran que quan vulguin una feina es trobaran, és que portaran un currículum i els dirà, molt bé, jo aquí al costat tinc el teu currículum vitae virtual.
Les teues fotos, les teues fotos del Facebook des de divendres a la nit.
Això mateix, de manera que inclús el Facebook ha arribat a dir que sí que és possible que els joves tinguin que canviar de nom.
Com?
Que el mateix Facebook ha dit que potser en el futur, quan siguin grans, els nois tindran que canviar de nom. Per què? Perquè
per
no
esborrar
realment, per esborrar aquests currículums. És a dir, estem en una realitat molt diferent de la que estàvem acostumats. I és per això que jo crec que és molt important, i de fet aquí les autoritats el que intentem sobretot és molt les recomanacions, precaució, prevenció, sapigueu una mica que espengeu. Aquesta setmana és la setmana de protecció de dades, perquè diguéssim el dia de protecció de dades és el dia 28, però això s'estès, s'ha mundialitzat de manera, i precisament la comissariat canadenc, la reflexió que ha fet és penja el mínim possible, menys és més, less is more.
L'autoprotecció, no?
Evident,
és més que la protecció.
Pensa que és el que vols penjar, i si has de pensar dues vegades no ho pengis. És una manera una mica de dir, bueno, si fas això tindràs menys riscos de fuites de dades, definitiva tota aquesta, diguéssim, aquestes incerteses seran menys. Per això cal una reflexió, i és evident que cada ciutadà es té que autoprotegir.
Però això és un missatge que a mi em sembla que va contra el temps que estem vivint, no? Perquè la gent no n'és conscient d'això.
Bueno,
al revés, no?
N'hi
ha com un cert
sentit,
exhibicionisme,
no?
Exacte, de la gent,
sí.
I li agrada. I a vegades se'n troba fotos, coses que dius, això no s'ho han pensat dues vegades abans de pujar, no? Perquè, clar...
Però s'ha de ser conscient també, és a dir, el que deia l'Estera abans, no? Que és que a vegades no només penges coses teves, sinó penges coses de tercers, no?
Clar,
evidentment, el tercer pot ni tan sols saber que allò està circulant per la xarxa. Jo puc no estar a Facebook, però es poden estar penjant fotos meves, no?
Clar, és més difícil.
I llavors això sí que ho trobo més perillós. I no només això, sinó l'etiquetatge de les fotos que fas, no? Perquè si tu pinges la foto, molt bé, però si a més a aquesta persona li poses el nom i cognoms, doncs clar, llavors ja la pilota es fa més gran, no? I a més a Google hi ha té una eina que permet el reconeixement de cares, de manera que en el moment en què tu etiquetes una fotografia, és capaç de reconèixer totes les altres fotografies teves que hi hagin a la xarxa, no? Per tant, a mi això em sembla una cosa...
Això és la pel·lícula de Tom Cruise, eh?
Sí,
allò...
sí.
Ja hem arribat a nivells de...
Sí, sí, no? I llavors em sembla interessant també d'aquest famós projecte de reglament, no? Que una de les coses que deia, perquè clar, el problema de les xarxes socials i dels usuaris, que moltes vegades doncs pengem molta informació de tercers, no? És que doncs, en principi estaven en el limbo jurídic, no? De dir, bueno, en principi era dubtós que se'ns apliqués la directiva, la normativa, perquè com que és ús domèstic es podria incloure dintre de l'ús domèstic i per tant doncs, podríem diguem-ne, quedar doncs, fora de la llei, no? Que després suposo que hi ha maneres de reconduir-lo, no? Però ara precisament la directiva, el reglament el que diu és que quedaran excloses els fitxers del tractament de dades d'ús domèstic, excepte en aquells casos en què es pengi informació a un nombre indefinit de persones. No?
Explica'm això de l'ús domèstic, perquè no ho acabo d'entendre. És a dir, Twitter, per exemple, es podria considerar que és d'un ús... Quan dius ús domèstic, estaríem, diguent, ús privat, per entendre?
Sí, sí. És a dir, la directiva el que pensava, i la nostra LOPD també, la nostra Llei Orgànica de Protecció de Dades, és amb una agenda personal, no? L'agenda dels teus contactes, no? La que et posaves a la butxaca, clar. En aquells moments es pensava en això, no? I en principi doncs, no, això quedaria exclòs de l'àmbit d'aplicació de la normativa de protecció de dades, no? O doncs, la informació que podem tenir nosaltres, doncs, que no és, que no té un ús, diguem-ne, per incorporar-ho en cap àmbit de negoci, etc. No? Llavors, doncs, ara s'ha vist, no?, el potencial que té aquestes dades que, diguem-ne, serien d'ús domèstic, no? I precisament a les xarxes socials jo crec que és on es posa més de relleu el perill que pot tenir això, no? I llavors en aquest projecte de reglament es diu, bé, es segueix d'alguna manera mantenint l'excepció d'ús domèstic, és a dir, la meva agenda personal no l'hauria de declarar per dir alguna cosa, però en el moment en què tu penges informació a la que dones accés al món mundial, no? a un número indefinit de persones, doncs en aquest cas sí que et seria aplicable la normativa de protecció de dades. No? I bueno, jo crec que és un aspecte important, no? Perquè a més, a nivell d'exigir responsabilitat, doncs clar, a un tercer que està per allà, que no el pots identificar, no? És potser més difícil que a un servidor o que a una determinada empresa, no?
Fa vertigen, no?, tot plegat, perquè clar, ara semblaré vellet, però abans era tot més fàcil, o sigui, límits de la privacitat, el que passa dins de cases privades, el que passa al carrer és públic, sempre van haver discussions, recordo sempre quan Kodak, que per cert ha quebrat aquesta setmana, no sé què ha passat, Kodak va traure les màquines de fotos, diguem, modernes als Estats Units, en parlaven dels kodakistes, es deien els kodakistes, i el Tribunal Suprem va acabar fent una resolució sobre si tenien dret a fer fotos al carrer, pel mateix tema, estem parlant no sé de quan, de 1900, molt poc, no? que és un debat recurrent, però clar, abans semblava més delimitat tot, no? Les parets de la casa delimitaven, els mateixos mitjans o eren públics o privats, i si tu miraves la tele, allò era públic, si rebies un telegrama normalment era privat, però ara la confusió és total i absoluta, no? I per tant, és una de les mares d'aquest problema, no? Quan estem actuant com a privats, quan la meva actuació és privada i quan és pública, aquesta agenda que duc en la butxaca, quan la faig pública o quan la faig privada, no? Perquè ja no és privada o pública, és en funció de l'ús que en faig.
Sí, clarament. Sí,
la veritat és que el concepte de públic i privat ha canviat i ara, de fet, són etiquetes que no les pots posar, no estan delimitades com abans. La concepció del que és públic i privat és més difosa i jo crec que, en el fons, podem dir que en el món físic, en principi, per defecte, tot és privat i per fer-lo públic fas alguna cosa, és a dir, si tu estàs en un bar i estàs parlant i vols que tothom et senti, doncs crides, no? Tens que fer un esforç. En canvi, en el món virtual és al revés, és a l'altre costat, al contrari. Per principi, per defecte, tot és públic i tu has de fer l'esforç per fer-lo privat.
Aquesta és una bona distinció.
I això és un element. En tot cas, també hem de tenir en compte que en aquest món virtual tu també pots desfigurar la realitat, que vull dir amb això, que igual que abans deia que evidentment et pot sortir aquest currículum vitae que s'ha anat fent al llarg de la teva vida amb les teves fotos, les teves activitats penjades a la xarxa social, també és cert que precisament hi ha gent que sapiguen això, joves, per exemple als Estats Units, que estan ficant un perfil totalment artificial per poder entrar en un determinat una altra universitat, una determinada universitat, un treball por, de manera que clar, diguéssim, està canviant moltes coses i la veritat és que jo crec que les tecnologies, cada nova tecnologia evidentment afectarà amb aquests conceptes del que és públic i privat, això és cert, no hi ha res que sigui etern. El dret a la protecció de dades vegades no és un dret absolut, és evident que té que compatibilitzar-se amb la llibertat d'expressió, dret a la informació, la propietat intel·lectual, tot, tot. Però naturalment trobar aquest equilibri no és senzill, però certament hem de mantenir-nos. Les tecnologies van canviant, les lleis van més endarrerides, però hi ha uns valors de llibertat, de dignitat humana que es tenen que mantenir. Recordeu el temps de la Pantoja. La Pantoja, en el fons, va guanyar quan van filmar l'agonia del seu marit, i era un home públic, però clar, es va considerar que filmar l'agonia d'una persona anava contra la dignitat humana. I aquest fons, aquest valor de la dignitat humana, jo crec que està realment és el que intentem de defensar.
Jo tinc la impressió, per exemple, en Facebook sobretot, que diguem-ne les generacions més joves tenen més descura de la seva...
Ara acabes de quedar molt vell, eh?
Molt bé, sí. I no ho nego, eh? Però vull dir que estan molt més despreocupats per introduir-hi dades, per etiquetar-se, etc, etc. Volia saber això, si realment és una impressió meva o sigui, a vegades és que penso jo no posaria això que ha posat aquest a Facebook, però penso, bueno, és que clar, potser tinc una altra mentalitat i el meu concepte d'intimitat doncs, o de privacitat doncs, és ja diferent dels que venen al darrere, estan més acostumats doncs, a això, a introduir-se doncs, en xarxes socials, que el primer que fan és que tot sigui socialitzable, no? Que tot sigui compartit. Clar, són uns elements que jo potser no teníem les eines que havia utilitzat fins a internet.
Clar, és que moltes vegades ens trobem que hi ha, alguns d'ells ja són natius digitals, és a dir, ja han nascut en aquest entorn. Nosaltres hi hem hagut d'entrar, hem hagut de fer un esforç per entrar-hi. Ells ja, diguem-ne, és el seu àmbit. I a més et trobes a vegades que segons en quins cercles et moguis, o estàs o et marginen totalment, no? Llavors, és a dir... Això. Que el no estar en una xarxa social et quedes totalment fora d'un determinat cercle, no? Llavors a vegades doncs, et veus potser per la pressió del teu grup d'amics doncs, entres en una dinàmica, no? Primer per inconsciència, no? Perquè no entens això del rastre digital, no? Que vas de veure i potser també perquè a vegades s'està tenint un concepte de privacitat diferent, no? Segur que és un tema que evoluciona, no? De mateixa manera, doncs, és un tema que socialment... Clar, segur
jo no sé valorar si és inconsciència o què pesa més, la inconsciència o senzillament
Mira.
Això, que la gent té una visió més laxa del que és la intimitat.
Sí, la veritat és que s'han fet estudis sobre l'actitud dels joves i el que sí, en les conclusions generalitzades, és que el preu de no estar en una xarxa social per privacitat no el volen pagar de cap manera. Si realment per retenir privacitat jo he de deixar d'estar en una xarxa social, no, perquè és la manera de socialitzar, com deia la Mònica. El que passa és que això no vol dir que no es preocupin de la privacitat. El que succeeix és que moltes vegades ells mateixos, segons quines coses les pengen en el Facebook, d'altres envien un SMS, de vegades inclús tenen com una mica de codificació, perquè qui és realment per ells moltes vegades l'enemic? El mestre? Els pares? Clar, si tu un dia els expliques, escolta, tu no tens entre els teus amics, diguéssim, la teva mare, però tens els amics dels amics i ara ja tens la teva tia, pensa, la teva mare pot entrar-hi per allà, és a dir, que, i clar, sí, és això, per tant, moltes vegades sí que és desconeixement, però clar, evidentment, no els hi pots demanar que no hi siguin en aquestes xarxes socials. L'única cosa que pots desitjar, i torno a dir-vos, que aquestes xarxes socials, per la pressió dels ciutadans, acabin, diguéssim, fent una política de la privacitat, que jo sempre dic que és la política de l'ambigüetat, perquè la van canviant constantment per al seu costat. És a dir, que arribi un moment que realment se'ls obligui a que realment siguin més transparents, perquè aquesta transparència que demanen de la gent, ells no la tenen.
Exacte.
Ells no la tenen.
El que passa que sabeu que em queda a mi sempre un gust amarg quan parlem d'això, que li donem una connotació molt negativa sempre a les xarxes socials, no? Quan entrem a tocar aquest tema semblem allò posar de relleu sempre tots els defectes, no? I clar, virtuts en tenen, perquè si no funcionarien, no? Tampoc podem imaginar això, i aquest discurs a vegades em pregunta fins a quin punt és eficaç en la mesura en què ressaltem tant els problemes, no? Si no hauríem de trobar, no sé com, un model de discurs que no fos tan negatiu respecte a... Perquè, clar, algú escolta aquest mateix programa i o s'esborra l'endemà o pensa que som una colla de carcabals, que és possibilitat.
No, a veure, és el mitjà de comunicació del segle XXI. Això és segur. El que passa és que realment és com, a veure, si tens un cotxe, el cotxe és fantàstic, tothom sap, diguéssim, el que ha suposat, el que hi hagin cotxes, però evidentment requereix un permís de conduir, hi ha unes regles, unes normes, és a dir, que el que tens, i és evident, a veure, des del punt de vista d'una autoritat de protecció de dades, el que nosaltres volem és que, diguéssim, la gent sigui conscient d'aquests riscos. És evident que hi ha una necessitat, a més, de comunicació de la gent, i clar, això nutreix molt les xarxes socials i les possibilitats de grans coses, de grans contactes i de fet de trobar molta gent interessant i de fer moltes coses te les ofereixen. El que passa que cada un agafa el paper que agafa i potser quan un és una mica gran, sí, se sent una mica culpable, dient, oh, sembla una mica que jo no vulgui acceptar aquestes tecnologies, però no és exactament això, són tecnologies que evidentment no podem nosaltres més que realment estar contents de que hi siguin, però certament hi ha uns riscos i clar, algú li té que plantejar aquests riscos.
Sí, també seguint el que deia l'Esther de la necessitat, no? Hi ha un professor americà que deia que precisament havia fet un estudi molt acurós sobre Facebook, no? I unes coses que deia és que després de la necessitat del menjar i del beure està la necessitat de comunicar-se, no? I bueno, i aquestes és, les xarxes socials han estat són un canal doncs increïble, molt ric, molt variat, no? Que obre grans potencialitats, però que també és important doncs senyalar alguns dels perills que tenen, no? I sobretot aquesta ambigüitat que algunes tenen, no? Que jo crec que és això, un dels problemes, no? que diguin exactament, no? Que hi hagués una política de privacitat que fos clara i mantinguda, no? També, i saber doncs, que si hi ha algun problema, doncs on poder també exigir responsabilitats, que realment doncs, si hi ha alguna cosa que s'ha de despenjar efectivament es despengi, no? És a dir, que quedessin clares les regles del joc. Jo crec que això és el bàsic, no? I que s'intentessin doncs complir, no?
Però que així tot n'hi hauria el factor cultural, no? Perquè tots ens sabem de casos, per exemple, persones públiques que han fet un comentari pel Facebook, diguem, irresponsable, i que com a defensa després d'haver-lo fet han dit, ai, és que jo em pensava que això només ho veien els meus amics, i perquè clar, no acabaven d'entendre que això era públic, que estava, perquè estava al mur, etcètera. A mi sempre em sembla també que n'hi ha un factor de cultura, que tot està passant tan ràpid, perquè clar, digueu, la directiva aquesta és del 95, la que tenim ara, clar, el 95 internet tot just va començar. La primera vegada que la gent de Barcelona podia contractar internet és gener del 95. Per tant, clar, imagina't, no?, el canvi, no? Però clar, tot és d'una velocitat tan ràpida que també hi ha un factor cultural, no?, de la gent, que no acabem de ser, no ho sé, si d'aquí 50 anys tot això riurem, no?, i pensarem com els kodakistes, no?, que el Tribunal Suprem va haver de dir si es podien fer fotos al carrer o no, no?, i és una possibilitat que d'aquí 50 anys la gent ho tinga tot clar ja, no?, però no ho sé si aquest ritme, aquesta velocitat no és excessiu, no?, no és difícil de capturar. Segon silenci després del programa. I això és una, com ho diuen els tribunals, una aquiescència per silenci, com es diu això? Tu no eres de dret? Sí,
el silenci.
N'hi ha una silenci, no sé què. Eh? Sí. N'hi ha una cosa d'aquestes.
No ho podem negar.
Sí, sí. Estem acabant el programa, ens queden apenes 3 o 4 minuts. Esther, tu has comentat tot això de que aquesta és la setmana de la protecció de dades, etc. La gent, m'agradaria un poc també que feres els teus minuts de propaganda, per d'alguna manera, no? Que apd.cat és una web molt rica en documentació, en llocs on la gent precisament una setmana com aquesta especialment pot anar a buscar informació quan, no només quan té un problema, perquè a vegades el problema és que anem a buscar-la quan tenim el problema, sí. I això ja és tard, no?
Sí, sí. Bé, nosaltres el que realment volem, sí, és la difusió del dret a tots els ciutadans. Evidentment, el que també volem és que els organismes públics el que facin és gestionin bé la informació personal, perquè és cert que la protecció de dades, en el fons, no es tracta d'amagar, sinó que inclús és la protecció de dades i la transparència són les dues cares de la mateixa moneda. Per tant, hi ha coses que han de conèixer, d'altres no. És evident que si nosaltres volem serveis públics, educació, sanitat, tenim que donar les nostres dades a l'administració, gestió, però el que volem també és que les gestionin bé d'una manera fiable, d'una manera fiable. Això és el que es vol. De fet, en el fons és que les persones autoritzades tractin de manera adequada les dades adequades per unes finalitats adequades. Això seria una mica el missatge. Nosaltres el Dia de Protecció de Dades el que fem és una jornada en l'Aula Europa, precisament, referida a les tecnologies, com afecten la privacitat, és a dir, com les tecnologies, amb aquests perfils que abans es parlaven, com en definitiva aquestes tecnologies afecten el mateix concepte de privacitat, perquè certament que ho van fent, i també com això també permet, aquestes tecnologies, com podem trobar tecnologies que ens ajudin a gaudir d'aquesta privacitat, perquè també hi ha tecnologies que permeten això, i al mateix temps també com podem evitar aquest control tan constant que poden tenir altres organismes, ja siguin públics o privats, sobre la nostra vida privada.
Però al final, insistim en el missatge, sobretot la peça més important és la responsabilitat personal.
Una de les grans peces actualment jo crec que és aquesta, sí, aquesta responsabilitat personal. Sí.
Tot i que, clar, responsabilitat personal sense que l'Estat t'ajudi també val de poc, no? Perquè... Si tu eres molt responsable personalment, però les lleis van en la teva contra, tampoc faries molt.
Ja entraríem en un altre discurs, jo crec. més polític, però crec que sí, que evidentment l'Estat té molt a fer, però també els ciutadans, evidentment, el que han de ser és conscients del que estan fent, i evidentment l'Estat el que ha de fer és defensar el ciutadà davant una mica davant del mercat, una mica com comentaven abans, no? I naturalment el que diguéssim, si el ciutadà no té un estat elegit democràticament que realment reconeixi els seus drets, el ciutadà està perdut, estem dintre de la selva, no? Per tant, certament aquesta necessitat de que l'Estat estigui actiu la defensem perquè creiem que l'Estat no es pot limitar a ser el guardià de l'ordre públic.
Molt bé, doncs amb això hem fet l'internauta d'aquesta setmana, una setmana, com hem dit a l'inici, molt marcada per fets així molt sorollosos, i una setmana que és precisament la setmana en la qual es commemora o es parla de la protecció de dades. Ho hem volgut fer de nou i t'agraïs que tornes a venir, i tornaràs a venir d'aquí un temps, perquè això, com dèiem a l'inici, és un tema que no s'esgotarà, en aquest sentit l'has encertat, perquè aquest no s'esgota, aquest no és com el mòdem. Hem contat amb Esther Mitjans, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, www.apd.cat. Recomano molt que vulgui saber més sobre aquests temes que visiti la seva web, perquè és plena d'informació. Moltes gràcies, Esther, com sempre. I amb Mònica Vilassau, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i experta en protecció de dades. Mònica, gràcies també per haver vingut.
És a vosaltres.
Ens anirem trobant de tant en tant. Quan anem tocant aquest tipus de temes, un moment o un altre, tornarem a cridar. Martí Crespo, com cada setmana, a cancel·lar comptes de Megabload i a fer coses d'aquestes que ens toca fer a tots corregant. Després, a més, la gent s'inventa coses, que n'hi ha més gent que ha anat al cinema que mai, que no sé què. Tot això després no n'hi ha qui puga comprovar si és veritat o mentida, però bueno, en aquests casos sempre passen aquestes coses, que la gent comença a parlar i no n'hi ha manera d'aturar-ho. La setmana vinent tornarem, no sé si sabem ja de quin tema parlarem.
Potser programari lliure, ja ho veurem.
Bé, d'acord, doncs us ho trobareu la setmana vinent. A tots els que ens escolteu, tant a través del podcast com a través de les diverses emissores de ràdio, moltes gràcies per la vostra atenció i ens trobarem la setmana vinent aquí a l'Internauta. Gràcies a tots.
L'Internauta. El fem perquè podem.